Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha aclarit avui que la figura del relator no és ni la d'un mediador ni la d'un perfil internacional, sinó una persona que ajudi en la reunió de partits a Catalunya. La número 2 de Pedro Sánchez ha aprofitat en una compareixença a la Moncloa per retreure a Ciutadans i PP que no participin en la taula de diàleg. La figura del relator, segons Calvo, és una qüestió pràctica. Des de Catalunya, la consellera i portaveu del govern, Elsa Artadi, ha lamentat que els executius català i espanyol estiguin, segons ha dit, lluny d'arribar a un acord que permeti que hi hagi un diàleg efectiu entre els dos governs. Artadi s'ha queixat que el mediador o el relator, segons Carmen Calvo, se situï a la taula catalana de partits. Ha reclamat que aquesta figura s'inclogui en una taula estatal, com ho demostra, segons ha afegit, la disparitat de versions. Encara en relació amb aquesta qüestió, PP i Ciutadans han posat el crit al cel amb aquesta figura i han acusat el PSOE de traïció a Espanya. El líder popular Pablo Casado, en una entrevista a l'agència EFE, ha dit fins i tot que no descarta una moció de censura per com està gestionant Sánchez la crisi política a Catalunya. Encara destaquem que l'abandonament escolar prematur a Catalunya s'ha reduït a la meitat els últims 10 anys. Una de les explicacions d'aquesta reducció és la irrupció de la crisi que va afectar l'oferta de feines per als joves. L'any 2008, els nois i noies que optaven per no continuar estudiant després de l'ESO representaven gairebé un 33%. 10 anys més tard, la xifra ha baixat progressivament fins a situar-se ara en un 17%. Són dades del Departament d'Educació, i el director d'Educació Secundària i Batxillerat, Josep Vallcorba, ha explicat que la millora està relacionada amb l'arribada de la crisi. I també us expliquem que l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha justificat el nomenament per altres missions dels dos sacerdots denunciats per abusos sexuals, argumentant que les faltes comeses, concretament pels rectors de Constantí i Arbeca, no eren prou greus pel suspendre'ls i que es van prendre les mesures proporcionades als fets provats. L'arcabisbe ha dit que corresponia a les famílies obrir aquest procés i no pas a l'Església. Monsenyor Pujol ha fet aquestes declaracions al matí als mitjans després d'una reunió que ha tingut amb l'alcalde de Constantí. I encara s'ha fet pública avui una altra sentència per violació múltiple que considera que la víctima no s'hi va resistir prou. L'Audiència de Lleida ha condemnat a només 2 anys de presó un home per la violació en grup d'una noia amb una discapacitat intel·lectual perquè considera que la víctima no va oferir-hi prou resistència. En aquest cas, els fets van passar a Lleida el 22 de maig del 2017, quan la víctima va accedir a anar al pis d'un dels nois i va ser víctima de l'agressió sexual per part de 3 joves. A les 7 d'aquesta tarda es presenta a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, la campanya anual de Mans Unides, amb la dona precisament com a protagonista. Hi intervindran el bisbe auxiliar Sergi Gordo i el filòsof i teòleg Francesc Torralba. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem de l'Iran, 40 anys després tot just de la revolució islamista que va portar l'Ayatollah Khomeini al poder i en general al Pròxim Orient. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Avui que els joves tornen a ser notícia arran de la recent Jornada Mundial de la Joventut de Panamà, no podem oblidar les situacions de risc en què es troben molts d'ells entre nosaltres. Projecte Home Catalunya és una ONG creada el 1995 pel tractament, la prevenció i la sensibilització davant les addiccions. Des de la seva creació ha atès més de 22.000 persones amb problemes de drogues. Ara ha inaugurat a Tortosa Tu tens la clau, una exposició itinerant de prevenció de drogues a les Terres de l'Ebre que durant el 2019 visitarà una dotzena de municipis d'aquelles contrades. Coorganitzada per la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, la mostra té com a objectiu conscienciar els més joves i el conjunt de la població sobre els riscos de les drogues. L'exposició vol fer reflexionar els joves sobre qüestions com ara les emocions o la falta de comunicació que poden incidir en el consum de les drogues. Es tracta d'oferir les claus per una vida més plena, saludable i lliure de conductes de risc. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, ¿y algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 8 minuts de les 6, us parla Ignasi Miranda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de la situació al Pròxim Orient, tot just 40 anys després del triomf de la revolució islamista a l'Iran, amb el conegut i històric retorn de l'Ayatollah Khomeini des de l'exili i la caiguda del xah de Pèrsia, Reza Pahlavi. Segurament tots recordareu aquesta història real i us preguntareu, com també fem nosaltres avui, què queda ara de tot allò. Els iranians valoren en aquests moments el llegat de Khomeini i la revolució com al final de l'anterior submissió, diuen els Estats Units, mentre continuen les tensions de l'actual règim de l'Iran amb la comunitat internacional. L'actual president, Hassan Rouhani, representa un procés de certa moderació, però en un sistema polític amb eleccions descaradament restringides i amb un islamisme polític, per dir-ho així, que discrimina la dona i que no garanteix el pluralisme social i polític. Què representa ara l'Iran? Després d'uns anys de guerra amb l'Iraq de Saddam Hussein i d'enfrontament d'aquest país per la invasió de Kuwait i la seva deriva totalitària van fer replantejar les aliances dels Estats Units i la comunitat internacional a la zona. Després va arribar la tensió pel programa nuclear de Teheran, més recentment, ara fa uns pocs anys, finalment resolt amb un acord que no convenç tothom. Mentrestant, ara, el règim iranià continua enfrontat a l'Aràbia Saudita, sobretot, i per raons tècniques i històriques també a Israel i altres països. Tots ens preguntem com pot evolucionar l'Iran, un país molt important al Pròxim Orient, i sobretot els drets humans en un territori que no millora prou en aquesta part. Tenim un referent, sense anar més lluny, la recent visita del Papa Francesc als Emirats Àrabs, país que ha presentat el pontífex, com també el gran imam de l'Azhar, com un model de respecte a les llibertats, tot i ser de majoria musulmana. I per analitzar aquest tema ens acompanyen Tika Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i exdirectora de l'Institut Català per la Pau, també. Bona tarda, senyora Tika Font.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
I també saludem Mohamed Said, president de l'Associació Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, de l'Iran dona la sensació que ara sabem menys coses que fa tot just 40 anys, on els mitjans anaven plens, no?, la revolució de Khomeini. Segurament tots els oients que tinguin per dir alguna cosa més de 50 anys ho recordaran perfectament.
Sí, bueno, jo el recordo, de l'època, i el recordo com dos o tres elements que després en el temps et fan repensar fins i tot el moment, jo crec que aquí hem de recordar, per entendre en aquest moment, que quan es produeix aquesta revolta en Iran, l'ambaixada d'Estats Units és atacada, es produeixen morts en l'ambaixada, i des de l'any 79, en Estats Units, Iran i el règim que es va instaurar després de la monarquia ha estat considerat un dolent. Dolent, és que em surt la paraula en anglès, dels rockets, que classifiquen tres estats que són dels malvats, que estava Iran, Corea e Iraq. Són els tres que sempre ha considerat Estats Units...
Allò que després es va dir l'eix del mal, referint-se a altres llocs.
Estaven considerats en aquest. I, en canvi, tu veies que una esquerra tradicional europea ho valorava molt perquè deien, oh, som règims que abandonen l'imperialisme occidental i donen suport a un socialisme. Jo crec que després aquestes visions han quedat frustrades. Perquè, bueno, que no siguin imperialistes o que no siguin prooccidentals, evident, però de socialisme tampoc res, i jo crec que per mi l'experiència de règims teocràtics religiosos tampoc no representen tants avenços per la població.
I Iran seria això, no? Un règim teocràtic que es considera descendent de Mahoma, igual que el règim del Marroc, de fet, la monarquia del Marroc, millor dit, en aquest cas, no? Bé, doncs, interessant aquesta consideració. Potser per aclarir, el xà de Pèrsia, anterior a Khomeini, què representava d'alguna manera? Era com la vella monarquia...
Bueno, jo crec que tant ells com molta part del baasisme o una part de lo que podíem dir el panarabisme representàvem opcions polítiques modernitzadores, laiques...
El que va ser una mica Saddam Hussein a l'Iraq, també.
Sí,
no?
Sí, però també això es dona en Egipte, en Turquia... hi ha una corrent que per molts això és interpretat com prooccidental.
Clar. Turquia, de fet, és un cas especial perquè és una mica el referent, no?, del sistema laic dintre del món àrab, per entendre'ns, no? Senyor Said, sobre Iran, 40 anys després, vostè potser també recorda, no?, el que va ser aquella revolució.
Sí, la verdad que sí. Me recuerda muchísimas cosas, pero hay que saber la revuelta de Irán no era... una revuelta sin apoyo externo en aquellas épocas. Había intervenido fuerzas a nivel europeo, a nivel americano, para mover la silla del Shah en aquella época. Y Khomeini, el primer exilio, estaba en Bagdad. Lo recibió Saddam Hussein.
Sí, sí. Y luego, después van a hacer la guerra.
Y luego fue a París. Y de París volvió a Irán. Entonces, no se puede entender esta fórmula ¿sabes? Y yo creo que después de la revolución iraní hay un retroceso en Irán totalmente, a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Uh-huh. Y no nos olvidamos que lo que comentó, que el eje del mal, Saddam Hussein, Irak, Irán y
Corea.
Y Corea,
tres. Uh-huh.
Yo creo que en los años 70, Irak era de los países más avanzados en el Oriente Medio, a nivel de universidades, a nivel de sanidad, a nivel de economía. El dinar iraquí en el 70 y pico valía $3. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que había una economía estable en Irak. Y muchísimos países, especialmente Estados Unidos en aquella época, no les interesaba este poder económico en un país. Porque yo estuve en Bagdad en la época de Saddam, había un avance increíble.
Y había
más que los países europeos, más en las universidades, en las enseñanzas, en los colegios. Lo que era usted en la religión tuya en tu casa, lo que no puede implantar la religión en la calle, en las mezquitas, en todos los sitios. Esta es la diferencia. Aunque, sí. Y lo que ha pasado esto. Yo creo que estamos en un momento muy delicado en el Oriente Medio por la política de Irán ahora. Estamos en tres frentes. Siria, Yemen
y Irak. Arabia Saudita implicada.
Y hay dos enfrentes, Arabia Saudí, por un lado, que lleva la bandera del sunismo moderado, sunitas, y la bandera, y la otra parte, la bandera de Irán con el chiismo. Y yo creo que hoy el vicepresidente del parlamento iraní, Ali, hoy en una entrevista dice: estamos cometiendo un error en la exportación de la idea del chiismo a los países árabes, donde están entrando con acuerdos con el Estado de Israel, porque tienen que buscar un equilibrio en la zona.
Bueno, per mi és complex, eh? És complex perquè mentre que trobes que jo crec que Iran va intentar, bueno, no hi va intentar, no, és una revolució teocràtica, però que va ser també tenint recursos com tenia petrolers, molt castigada per Estats Units, perquè el món occidental li ha fet bloquejos econòmics, no permetre exportació, entrar lo mínim d'alimentació, medicaments, etc. Són bloquejos que s'han fet forts sobre una població. Per tant, econòmicament, si Iran no és més potència de lo que és perquè se li ha intentat impedir de totes les maneres. Però després, a nivell social, per mi, a mi sí que m'apena que s'instauren règims, i no només en Iran, perquè també ho diria jo exactament igual dels jueus d'Israel, quan té una Constitució que declara que és un estat jueu, religiós i d'una religió. Per tant, és la religió oficial beneficia a la majoria oficial d'aquell país, i les minories. Jo crec que tenim en tot l'Orient un problema de respecte a les minories, de tindre els rols d'acceptació, perquè també trobem el mateix, per exemple, amb Síria, que tu tens una minoria, en aquest cas xiita, i altres minories, cristiana i tal, que estan amb Bashar al-Assad, i unes majories que queden relegades de tindre de poder estar en òrgans de poder econòmic, empresarial, amb limitacions, i dius...
Clar, una cosa és un islam cultural majoritari, una cultura àrab, podríem dir, i una altra cosa és la necessària separació, que a Occident tenim molt clar que ha de ser-hi, no? entre el poder polític
i el poder religiós.
I això, en aquests països, i Iran és un exemple molt clar,
no es dona. I en Aràbia Saudí tampoc, i en els Emirats tampoc, perquè ja els governants són d'una fracció religiosa que és la que s'imposa al llarg de tot el país, i les minories pateixen. Això, per mi, són limitacions de drets socials de respecte a, pues, a la llibertat de culte, a la llibertat també de poder pertànyer a una fracció religiosa. Ara, el més dur per mi de l'Orient és quan la geopolítica de poder es traspassa o es comunica a la societat a través de la religió. I quan tu tens... Jo no diria o jo no afirmaria que és que els sunites i els xiites no es poden veure. L'altra qüestió és que políticament Aràbia Saudí fa la seva guerra contra els xiites, però per simplement de dir jo seré el més poderós en aquesta regió. Uh-huh. I es busca uns aliats que li donen raó. I en aquest cas Iran i els xiites tenen els seus altres aliats en, uh-huh, en la regió i de fora de la regió, també.
Queda aclarit, l'Iran són majoritàriament xiites i a l'Aràbia Saudita sunnites. I són aquestes dues faccions que tenen enfrontaments històrics i de vegades molt...
I en el Iemen es donen suport en el conflicte uns a uns i uns als altres.
Uh-huh. Sí, sí, hi ha una situació terrible la que està patint aquest país. Però bé, centrant-nos en l'Iran, avui que ens acompanyen Tika Fon i Mohammed Said, podem respondre amb claredat o amb fiabilitat a la pregunta com veuen ara l'Iran, com està ara, ha evolucionat el règim, que és el mateix. Tot i que ja ha tingut oscil·lacions, recordem el primer successor de Khomeini, Ali Khamenei, se'l considerava més moderat, fins i tot amb la vestimenta, no? Ara tornem a tenir un president, Hassan Rouhani, que va vestit com Khomeini. Bé, això són signes externs, però el més important, el país per dintre, com creuen que està? Dintre de la poca informació que tenim, potser, a nivell social.
Jo, de lo poc que he vist, a vegades a través de cinema, reportatges, jo crec que la gent jove iraní està menys predisposada a l'acceptació de normes imposades religioses de qüestions com vestimentes, o, per exemple, es diu que Iran és dels països que més consumeix en maquillatge i pintura d'ungles.
Pot semblar contradictòria amb la cultura de la vestimenta que tenen.
Exacte, però són formes de rebel·lia. Quan se t'imposen normes, les rebel·dies sorgeixen d'alguna manera. Jo crec que la gent jove, que no viu tan lligada als principis de la revolució de fa 40 anys, té més ànsies d'aquestes llibertats de vestir-se, de músiques, d'expressions artístiques, etc. En canvi, jo veig molt delicada també la situació econòmica. Que en aquests últims anys el fet de trencar-se amb Estats Units, de trencar els acords que hi havia en Iran després de que fes les seves renúncies a la nuclearització, és perillós perquè seguim en una política, en aquest cas Estats Units, que vol bloquejar l'economia iraní, vol tornar a sancionar aquelles empreses que facin negocis en Iran i segueix volent-li prohibir exportar petroli i obtindre dividends internacionals de la seva activitat econòmica. Ofegar el país sempre és problemàtic.
Sí, sens dubte. Bé, avui preguntem, amics oients, a l'enquesta que trobeu a radioestel.cat, creieu que l'Iran i altres països de la zona tindran aviat llibertat religiosa? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí. El model dels Emirats Àrabs i els canvis del món hi obriran les portes. Una segona, no, perquè els règims islamistes no admeten la pluralitat. I una tercera, no, perquè no hi ha una voluntat d'impulsar aquesta llibertat. Animeu-vos a votar, teniu temps fins demà al matí a radioestel.cat. Hem parlat dels Emirats Àrabs i, de fet, l'hem posat a la primera resposta per la recent visita del Papa Francesc, però vostè ha dit, senyora Font, que els Emirats Àrabs no són tampoc un model de separació entre religió i poder, però hi ha tolerància.
No, però n'hi ha més tolerància. I a vegades tot són sempre aliances polítiques, perquè sovint algú, estic pensant ara en Bashar al-Assad, ells pertanyen a una minoria religiosa, però s'apoyen altres minories religioses i, per tant, les altres minories religioses no han quedat relegades de la vida social, de la vida econòmica, del món dels negocis. Ara, n'hi ha uns altres que sí que queden relegats. Una llibertat plena religiosa és difícil, i jo crec que allà serà difícil en tot l'Orient Mitjà, perquè hi ha massa confrontació política. I sovint, quan ja no fem la confrontació política en forma ideològica, que ja no estem si eres del bloc de l'est o si eres occidental, aquesta conflictivitat política es fa a través de la religió i de pertànyer a una comunitat religiosa. I això fa més difícil l'acceptació de la llibertat religiosa, perquè voldria dir també l'acceptació de les llibertats polítiques.
De fet, el papa ha estat als Emirats Àrabs amb tota la normalitat, tot i ser un país de gran majoria musulmana, però hi ha, déu-n'hi-do, 900.000. El papa ha dit avui a l'Audiència General 1 milió, prop d'un milió de cristians, la majoria procedents de països asiàtics, de les Filipines, que estan emigrats allà i que són acceptats i tolerats, no? Ara que parlem tant de les migracions, doncs és...
Jo creo que no. Yo...
Vostè creu que no? Que no hi ha
estamos, tanta... Yo creo que estamos entrando en un camino, ¿no? Ni en los Emiratos, ni en Qatar, ni en Arabia Saudí, no hay respeto de los derechos humanos bajo ningún concepto.
Estem lluny d'unes llibertats com les que
absoluto,
podem tenir.
Absoluto, absoluto. Cuando una persona de fuera viene a trabajar en los países del Golfo, tiene que tener un nativo que le avala. El momento que el nativo se discute con él, automáticamente 24 horas se tiene que salir del país. No hay respeto de los derechos humanos bajo ningún concepto. Estamos, no tenemos que dar una imagen que los Emiratos tal o Arabia Saudí tal.
Però encara que no sigui perfecte, senyor Said, potser l'exemple que hem vist és que han pogut rebre el papa amb normalitat i s'ha
bueno,
pogut celebrar una missa.
Esos son gestos políticos nada más para dar una imagen al mundo. Pero a nivel real en la sociedad hay una discriminación total, absoluto.
Li agraïm que ens ajudi a tocar de peus a terra, eh? Sí.
Jo diria el mateix i, a més, afegiria una cosa, que la majoria d'aquests cristians filipins o d'Indonèsia són persones que solen estar en règim d'esclavitud.
Totalment.
Sovint han perdut el passaport, treballen en règims de moltes hores sense drets laborals, sense drets. I l'altra cosa que jo remarcaria és que aquelles confessions religioses que no siguin de l'islam portem més de 50 o 60 anys que molt lentament estan sent perseguides. I si algo es pot, jo què diríem, el cristianisme allà ha coexistit de sempre, ha estat històric. I en canvi trobes que, diríem, en els últims 100 anys cada cop el número de cristians que viuen en aquesta regió és inferior. Això vol dir que hi ha una pressió religiosa que els impulsa a anar-se'n. De forma silenciosa, eh?
Ja, sí, sí. El cas de Síria és especialment conegut, però hi ha altres casos.
En totes.
Sense una guerra oberta, també es dona. I l'Iran, també és veritat que aquests 40 anys sí que ha viscut una certa estabilitat. La nostra col·laboradora Teresa Carreras, periodista, que no ha pogut venir, tot i que ens ha dit que li hauria agradat molt ser-hi, des d'aquí la saludem, ens ha enviat un reportatge que va fer ni més ni menys que fa 34 anys, l'any 1984, sobre com és el país per dintre. I amb històries que expliquen aquest reportatge, publicat en una revista, que són curioses, és a dir, el país viu en una certa normalitat. Iran, concretament, parlem de l'Iran. És a dir, que això també té la cara bona. No sé si d'això...
Sí, però a vegades pot ser que tenen una certa normalitat per dos o tres factors. Una, la pressió exterior tan forta els aïlla. I obliga a que hi haguin pautes que facin d'acceptació. No sé, per exemple, l'aïllament de Cuba... Després de tants anys, la població ja està acostumada, ja s'ha acostumat a un cert aïllament i a viure d'una certa manera resistint. Jo crec que en Iraq hi ha hagut...
A l'Iran.
Tota aquesta pressió exterior que hi ha hagut per intentar que no es desenvolupés com a potència acaba marcant a una societat.
No hi ha possibilitat de canvis, de reformes. S'havia parlat de la possibilitat d'una obertura de... no sé si democràtica, com lo entenem nosaltres.
Yo creo que siempre estos regímenes autoritarios, cuando llegan al poder, buscan un enemigo exterior.
L'antiamericanisme funciona.
Para atacar, para seguir gobernando. Lo que no es normal en un país como Irán, hay parlamento elegido democráticamente y hay un gobierno liberal, como lo podemos llamar, y siguen mandando los ayatolás. Claro. No puede ser. Entonces,
tienen garantida una presencia no al Parlamento.
No cuadra en la democracia. Usted, bueno, es un símbolo de la religión. Usted puede seguir símbolo de la religión, pero la política diaria en la sociedad, en el país de Irán, tiene que llevarla el Parlamento, el gobierno. Pero el gobierno ni el Parlamento tienen derecho a gobernar bajo ningún concepto. El mando supremo, el que dirige toda la política económica, social, exterior...
Bueno, y más allá... també, quan jo dic un règim teocràtic, és perquè d'ells emanen les lleis. Si n'hi ha llei o no de divorci, si ni una dona pot tindre una llibreta o un compte corrent, si pot... Tot això acaba sent dissenyat i pensat des de l'estructura religiosa. Marquen el que és la convivència, les normes de convivència. Les lleis també emanen des de la religió.
Clar. I aquí, doncs, encara estan lluny de la sana laïcitat, tot i que reivindiquem aquest document que signaven el gran imam de l'Azhar, representant del pensament musulmà d'Egipte, el gran imam de l'Azhar, i el papa Francesc, els Emirats Àrabs, un document que parla de concòrdia, de pau, de cultura, de l'encontre, de respecte mutu, i potser, si això no...
Ojalá este documento se puede llevar a cabo en los Emiratos, en Arabia Saudí, en Kuwait, en Irak...
Potser la clau és la separació.
La separació
que s'arribi a assumir aquesta separació entre religió i poder polític.
Yo creo que hemos entrado en el Oriente Medio en los últimos 40 años. Yo creo que desde el 73, 75 hemos entrado en una zona... dominada por los hermanos musulmanes, el radicalismo islámico. Estamos cada día peor. Cada día peor. Y la sociedad se encuentra en una situación, no sabe dónde va, hay un control duro.
O si no dominat, almenys amb influència.
Muy fuerte.
Molta influència.
Muy fuerte, hay un control muy fuerte religioso a nivel de la sociedad. Y si yo te lo cuento la realidad, A las seis de la mañana, estos religiosos tocan las puertas a las casas para que se levantan los padres, el padre y el niño con 6 años, para ir a rezar a las 6 de la mañana. Fíjate hasta dónde hemos llegado.
Claro, eso es como obligar, ¿no?
Obligar a irse. Y sabe, el momento que él no estará en la mezquita, a las 6 de la mañana ya está señalado. Y yo creo que eso es un modo...
Es un modo de control social, es un modo fascismo
total en la sociedad.
Ens ho diu Mohamed Said, que sabem que és de confessió musulmana, ho podem dir, oi? Això demostra que no tots els musulmans tenen aquest
tarannà. No.
Evidentment que no.
Absoluto.
Molt bé. Molts han evolucionat o molts estan més adaptats. Passen 3 minuts a 6:45, una pausa breu i anem a la recta final del programa d'avui, que sempre se'ns queda curt, perquè el tema dona per molt, i amb la notícia curiosa que ens porta la Guadalupe i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dijous 7 de febrer, Joana Gomila i Laia Iguader. I divendres 8, Menut i Clàudia Cabero Trio. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona.
Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Ens acompanyen avui en el col·loqui del nostre programa el president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said, i la col·laboradora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tika Font. Parlem de l'Iran i del Pròxim Orient, i avui tenim una notícia curiosa, que és, podem dir que molt curiosa. Guadalupe, bona tarda, endavant.
Bona tarda, Ignasi. Doncs la notícia curiosa d'avui està relacionada amb el Pròxim Orient. Ara estàveu parlant sobre conflictes entre els diferents estats, amb reclamacions d'uns territoris, guerres i legislació. Però enmig de tots aquests enfrontaments, existeix una regió al marge de tot i que no és reclamada per ningú. És una regió sense estat, que és única en el món. Parlo de Birta Will. Birta Will és una superfície terrestre entre Sudan i Egipte, i l'únic territori en el món considerat Terra Nullius, o Terra de Ningú, a part de l'Antàrtida. Cap dels territoris confrontants el reclama, i sempre l'atribueixen a l'altre. És una regió desèrtica i poc interessant des del punt de vista econòmic. El problema és que al costat d'aquest terreny es troba el Triangle de Halayib, molt ric en recursos, i que limita amb el Mar Negre. I aquest sí que és reclamat pels dos estats. El conflicte es remunta als canvis fronterers de 1899 i 1902. Es tracta d'una reclamació de territori, en aquest cas del Triangle de Halayib, però sense incloure Birta Will. Així que, certament, allà no existeixen lleis. Es va fer viral el cas d'un home de Virgínia que va voler conquerir Birta Will per a la seva filla. Un dia, la nena va dir al seu pare que volia ser una princesa, i el pare, en comptes de prescindir d'aquell comentari, es va traslladar fins a aquesta zona de Sudan del Nord i va plantar una bandera inventada i va proclamar per les xarxes que a partir d'aquell moment ell seria rei de Birta Will i, per tant, la seva filla es convertiria en princesa. Clarament, Ignasi era fictici, però no se sap mai fins a on pot arribar la imaginació.
I tant, una imaginació que va més enllà de la política de relacions internacionals, oi?
I tant.
Gràcies, Guadalupe. Ja veuen, a banda de les monarquies teocràtiques o de les dictadures laiques, tenim aquesta mena de terra de ningú que és curiós que de vegades hi ha històries com aquestes que són curioses. Però en tot cas, el Pròxim Orient és un tauler molt més complicat que aquesta terra de ningú.
I continua sent un tauler d'escacs de geopolítica internacional, Continua.
Estats Units sembla que amb la nova filosofia de Donald Trump més proteccionista no té tanta presència militar a la zona.
La vol deixar.
Però en canvi vol mantenir la influència. Això no... Segurament...
Jo crec que és aquesta ambigüetat clàssica d'ell, que fa un pas en un sentit i al mateix temps en el sentit contrari. Perquè en el moment en què deixa les tropes i està dient, Síria ja no m'interessa, no m'interessa ja tampoc Afganistan, i també me'n vaig d'Afganistan, però per un altre és aliat d'Aràbia Saudí i aliat d'Israel. I això és contrari a les opcions d'ells, que volen que tinga una posició més ferma. I en la seva funció o opció de dir, el meu interès ara està en Àsia, en la Xina, està en altres parts del món, està deixant el que en diríem un pas a tindre més paper Rússia. Rússia està fent més paper de mediació en l'Orient de lo que l'està fent Estats Units.
Jo crec que Estats Units no va deixar ni deixarà l'Orient Medio absolut.
¿Dejarlo de hacer o no?
Absoluto. Tienen la base militar más grande en el mundo en Qatar. Y tienen ahora... Han hecho una base militar en el triángulo Siria, Jordania, Irak, el triángulo este, una base militar.
A Djibouti la té molt gran.
La más potente que la de Qatar. Para un centro de control de todo Irak, Siria, Jordania,
Per tant, no el deixarà mai, tot i que el que diu Tica Font també és cert que les prioritats potser ara són altres.
Les
no,
posen
les
un
primeres,
altre lloc.
Sí. Per cert, que de la pregunta del dia, si creieu que l'Iran i altres països de la zona tindran aviat llibertat religiosa, un 42% esteu dient que no, perquè els règims islamistes no admeten la pluralitat, i un 33% sí, al model dels Emirats Àrabs i els canvis del món hi obriran les portes. Per tant, pessimisme i optimisme bastant repartit.